Vam dir que parlaríem de Dodge.
Però a mitja setmana em vas tirar un amago.
Ah, sí? Ho vaig fer? Ara no me'n recordo. Què et vaig dir?
Bueno, no sé, aquella de Telefònica. Jo no sé res d'aquest home.
Ah, no hi ha, bueno, no hi ha molt, eh? Pot anar lligat.
Ah.
De fet, podem lligar-ho.
Interessant.
No, res, que va sortir la notícia que xutaven el Chema Alonso, no? Aquest del conegut hacker, el del gorrito, que és el coneix, de Telefònica, que, bueno, la història li fan un tratjo, en el reportatge aquest, i no el deixen massa ben parat. Però, bueno, no sé, jo no el conec personalment, tampoc conec gent que hagi treballat amb ell, per tant, tot això és pura especulació, Però, bàsicament, era la persona aquesta que s'havia muntat d'empresa de ciberseguretat i que és una miqueta personatge i que sempre anava amb el gorrito de llana i samarretes de Barrio Sésamo i coses d'aquestes, i era com, oh, Telefònica fitxa un hacker, el posa a la cúpula directiva, i va causar molt d'escàndol, i després realment, doncs, pel que posen aquí no ha portat res, no? És a dir, un resum de executiu és, es fa molt amic del Pallete, quan estava amb un esdeveniment de Guaira, el fa una miqueta a la seva mà dreta, clar, el Pallete passa a ser el CEO de Telefònica, si no recordo malament, durant molts anys, i aquest senyor vinga a vendre-li projectes i projectes i projectes, algun d'ells, bueno, potser recordaràs, no? Hi havia el Aura aquell, o sigui, cada mobile havien de presentar alguna cosa, no? I tenia la pressió de presentar alguna cosa sempre al mobile, però cap d'aquests projectes ha anat enlloc, no? I ha arribat un punt que ara que van cessar el Pallete, crec que va ser l'estiu passat, si no recordo malament, van dir, escolta, aquest departament d'aquí és hipermega deficitari, no ha tret res de valor els últims anys, aquest senyor se'n va fora, saps? A part de que hi ha una cosa que també, que a mi és el que em fa més ràbia, de l'article, és els egos, no? I aleshores, clar, tot el panorama que li pinten de que és, que es creixia molt, que era com, bueno, bàsicament com un crio, saps? I que fins que, que plorava tot i fins que no ho aconseguia. No ho sé, tenia una opinió neutral d'aquesta persona, he llegit l'article i, evidentment, doncs hi ha versions per tot, i dic, doncs quin imbècil, no? Vull dir, bàsicament, quin imbècil que has ficat a l'empresa, perquè després anava, rebentava reunions, rebentava actes públics, feia servir un cotxe esportiu quan anava en contra les normes de l'empresa, no ho sé, saps? Tot un show, el típic escàndol de... Bueno, saps? Vull dir, se m'han pujat els fums al cap i no hi ha qui em baixi ara.
És que jo, més que una opinió neutral, jo en tenia una opinió nul·la. El coneixia llunyanament, però no sabia ni que treballava a Telefònica. No tenia ni idea, em vaig entrar quan tu ho vas compartir. Però,
sí.
No sé per què, jo crec que al meu cap li agrada pensar aquesta idea de que la majoria de gent que estem aquí som absolutament rellevants, o sigui, no pintem res, som decorats. El que passa és que hi han 4 o 5 que són els que realment mouen la roda. No sé, doncs els mítics Newtons, Einsteins, Gandhis de la vida, doncs aquests, doncs no sé, doncs són els que fan alguna cosa i que són els que empuixen una mica això endavant, i nosaltres estem aquí, doncs, per apujar-los al camí. Som els cheerleaders de la gent que fa alguna cosa. Llavors no sé per què m'agrada pensar que si vols resultats diferents, resultats extraordinaris, necessites gent una mica extraordinària. Llavors a mi aquesta gent com que es vesteix així, estranya, i que està tan com fora de la mitja, o sigui, jo què sé, tu per exemple veies a Einstein i dius, aquest noi o és un homeless o és un geni, no? Llavors no pot estar in between, ha de ser una de les dues, no? I... No sé, a mi m'agradava pensar que aquest tio doncs, estava una mica caminant en aquesta línia, però ara veig que no, que simplement els gorros...
M'agrada molt el concepte de som els cheerleaders de la gent que fa coses. M'agradaria rebatre't això, eh? Nosaltres no som els cheerleaders de la gent que fa coses, els cheerleaders de la gent que fa coses són la gent que no aporta res a les grans estructures d'estat o empresa privada, val? I això ja ho lliguem amb Dodge. I t'explico, val? A veure, al final, jo vull pensar que tu i jo crearem un benefici net per la societat quan haguem mort, val? Si no l'hem creat ja, val? Pel simple fet, doncs, que hem creat empreses, hem comunicat, hem fet coses bones en general, hem invertit, hem ajudat a gent, generalment som bona gent, no sé si tu al final ets un serial killer o no, perquè pel teu tipus de persona perfectament podria ser-ho, però a mi no m'ho has demostrat de moment, saps? Vull dir, tampoc soc veí teu, no sé si saludes cada dia els veïns, però... Jo, per el que sé, doncs no ets mala persona, no? I també professionalment, doncs ets una persona que, amb la que... O sigui, quan parlo amb gent i parlen de tu, et deixen pels núvols, saps? Vull dir, tenen un altar. Aleshores penso, dic, bueno, és una persona que, collons, aporta una cosa positiva a la societat. Ara bé, els que no aporten res a la societat són els Peters. Vull dir, això podem tornar a l'episodi de Peter, val? I tot això és un petit preàmbul per fer la intro de l'episodi, que al final, com més... l'hem anat endarrerint una miqueta i em feia ja bastanta mandra, però dic, mira, fem-lo avui i ens ho traiem de sobre perquè va molt relacionat amb això. Curiosament, i anècdota només abans d'entrar a lo que és la intro en si, això és la intro de la intro, per què em va fer gràcia el de Chema Alonso? Perquè aquell matí jo el vaig veure al 4 Years From Now. Val? I aleshores, al cap d'una estona, veig que l'han xutat de Telefònica, però que el tio devia anar allà a parlar de les seves merdes de Telefònica, vale? De fet, com sembla que va estar el Talent Arena i després jo el vaig al 4 Years From Now mentre estava reunit amb un potencial client, no? I clar, en aquell moment no vaig fer la connexió perquè no havia llegit la notícia, però al cap d'una estona, jo què sé, em fico Twitter o no sé on ho vaig veure i dic, hòstia, saps? I dic, clar, això em fa pensar que o bé ell encara no ho sabia, o si ho sabia, doncs la típica cosa que s'anunciarà avui, tu ja tens això agendat i ho has de fer perquè no quedi malament, no ho sé, val? Coses de les ineficiències de les grans corporacions. Aleshores, per què volia parlar jo de Dodge? Vale? Perquè és que hi ha una història molt, molt locker darrere tot això. Dodge és el Department of Governmental Efficiency, no? O sigui, com el Departament d'Eficiència Governamental que ha creat Elon Musk i una panda de zumbats als Estats Units amb la premissa de el govern és molt ineficient, tenim molt de deute, el tema del funcionariat no funciona, hem de reduir el deute públic, hem de reinvertir millor els nostres impostos, etc, etc. És una mala idea. No és una mala idea en general, és una bona idea en principi, a la pràctica està resultant ser desastrós i com més deixem passar el temps, més ens està donant la raó a la gent que deia això no funcionarà. Val? Aleshores, pensa que ja el nom de Dodge ja ve una miqueta del meme aquest de la Dogecoin. Val? O sigui, hi ha aquesta connexió que molta gent no ha fet, al final són quatre lletres, no és molt complicat posar una lletra davant de l'altra, és un exercici bastant bàsic que s'anomena llegir, però bueno, ja sabem que la gent avui en dia cada cop té menys proficiència per aquest tipus de coses. Total, que creen el departament aquest de Dodge, posen, tècnicament està Elon Musk davant, com tot el que s'anuncia que Elon Musk està davant de tot, però en realitat no hi està, i això ja li dona el peu a anar, diguem, a totes les conferències presidencials, a totes rodes de premsa, apareix a tot arreu, bueno, bàsicament li està robant el show a Donald Trump, vale? I el que ha fet és posar tècnic a un grup de persones tècnicament brillants, que són xavalins i xavalines de segurament només són xavalins, que vols que et digui, no crec que hagi aplicat molta diversitat i inclusivitat en aquest sector o en aquesta iniciativa, i estan desmantellant tot el sistema públic d'Estats Units i tancant coses, tancant ajudes, cancel·lant projectes, baixant pressupostos, etc, etc, coses que realment tenen efectes a llarg plaç i que no es poden tractar així com així. Val? Fins aquí, què tal? Perquè puc tirar més, o sigui, he de tirar més, de fet.
O sigui, la introducció encara no s'ha acabat, no, diguem?
No, això és la primera part de la introducció.
Fins aquí queda clar, o sigui, a mi el resum de tot plegat, per donar-te un titular de com penso al respecte d'aquesta organització, és com bones idees, males formes. La idea és bona, a nivell ideològic m'agradaria pensar que estic força alineat amb el que promou aquesta organització, és a dir, tot el que sigui reduir el tamany de l'Estat, menys intervenció, donar més llibertats a les persones i decidir menys per elles. Em sembla bé, jo tot això sóc molt fan. El que passa és que crec que ho estan fent molt malament. O sigui, les idees, el raonament a darrere és positiu, no? És a dir, escolta, farem un estat més eficient, per tant, els recursos públics es gestionaran millor i tots plegats veurem els beneficis de tenir una maquinària estatal més ben engranada. Perfecte. Fins aquí és tot bé. Clar, el problema és que les formes són molt dolentes. És a dir, primer, ho està fent una agència externa, quasi consultiva, al govern, liderada per una persona que ningú ha votat. Que, escolta, t'agradarà més o menys Elon Musk? Jo, mira, tinc una opinió neutra, perquè no és que sigui neutra, jo crec que és impossible tenir una opinió neutra sobre Elon Musk, però és neutra en el sentit de que és tan bona com tan dolenta. Llavors es cancel·len entre elles, llavors es queda neutra, no? Perquè a mi em sembla que és un tio que, per una banda, ens ha ensenyat a tots a pensar en gran, no sé, que poden fer coses molt guapes, que podem anar a mar. Ens ha donat com una esperança tecnològica, tecnooptimista, que està bé. M'agrada la idea de que com a humanitat progressem. D'altra banda, o sigui, abraça com tots els clixés socials d'aquesta modernitat que no m'agraden. És a dir, i de nou, a les formes, no? està bé que tinguis una agència transparent per auditar la despesa pública i fer recomanacions no vinculants, però no necessito que et riguis de la gent que vas fent fora a Twitter. O sigui, hi ha famílies darrere d'això, saps? És a dir, no cal que em diguis, ah, hem fet fora 50.000 tios que no aportaven res. Ja, tio, són 50.000 famílies, saps? O sigui, fes-ho millor. O, no ho sé, ho està memificant tot tant. I està bé, són els temps que corren. O sigui, sóc jo que m'estic quedant enrere. Vull dir, ara això és el que es porta ara. Llavors, culpa meva de que no m'estic adaptant a aquesta nova modernitat. Però em costen molt les formes. M'agradaria que... No vull dir que fos una mica més serio, però que fos una mica més formal. I digue'm clàssic, eh? Però fins aquí. Pots seguir amb la teva intro, eh? Això és la meva opinió en general, el meu marc de referència sobre Doge.
Molts punts aquí, val?
No, però segueix amb la intro, sisplau.
Hòstia, és que realment... La intro pot anar per molts camins. És una intro que estic improvisant, de fet. Però hi ha un concepte que acabes de dir, que si haguéssim fet l'episodi fa 3 setmanes, t'hauria comprat, val? Que és el de... No és el que fas, sinó com ho fas, no? Les formes. De fet, abans d'ahir, Jason Calacanis posava un tuit dient... O sigui, cagant-se una miqueta en tot i dient, tios, i al final... És que també és un problema de comunicació, val? Perquè, o sigui, no pots anar fent aquestes coses. I no. O sigui, després, ja veient tots els efectes que està tenint, totes les coses que s'està carregant, que de fet, cancel·lar certs programes que han trigat 15 anys, no? Tema, certes ajudes per la desaparició de l'Ebola, Àfrica, per exemple, no sé què, que igual no van trigar 20 o 25 anys a ser acceptades, i ara les cancel·les, si per tornar-les a activar et portarà aquests 20 o 25 anys, o 15, o el que sigui, no és immediat, val? Aleshores, aquí hi ha un tema d'unes ineficiències que no només estàs desfent o estàs cancel·lant un contracte ara, sinó que estàs afegint molta més càrrega al cost de desfer aquest desfer. M'explico, si això que has cancel·lat després vols reactivar-ho, no és immediat. Per tant, posaràs més càrrega monetària i administrativa al proper govern que vulgui reactivar això. Val? I, evidentment, tota la feina, totes les ineficiències, tot el treball perdut que s'ha fet. Val? Hi ha una cosa que jo me n'he donat amb els anys, val? I no, o sigui, cap tipus de recerca, però sí que me'n recordo que hi ha com una derivada del principi de Peter, que és que les grans organitzacions necessiten inherentment un grau d'ineficiència. Val? Discutirem sobre quin és, discutirem si realment un govern pot ser ineficient o no. Però jo crec que sí, inherentment has de tenir una ineficiència. No podria dir si ha de ser molt alta, mitjanament alta, mitjana, baixa, etcètera, etcètera, val? Perquè a mi ja se m'escapa això, tampoc vull pretendre tenir la resposta a tot. Però sí que és veritat que, hòstia, un dels principis pels quals les empreses grans tenen gent completament inútil en el seu esquema organitzatiu, i jo això ho he vist, vull dir, ho he patit, és un comentari o una apreciació fefaent d'experiències passades d'haver treballat en grans corporacions, que és el de necessites tenir gent que no serveix per res o que en aquell moment no serveix per res per si de cas, val? Per si de cas, moltes coses. Una és, hòstia, t'ha caigut del cel una persona que per alguna cosa té unes certificacions i tal, i no és molt bo, però t'ajuda simplement el fet de tenir-lo a l'equip perquè té la certificació de Microsoft, no sé què, no sé quantos, tal, tal, tal. Encara que sigui complet inútil, tu el poses per guanyar concursos públics i et serveix. Després no li dones cap tipus de projecte. El tens allà i pot anar passejant la seva tassa de cafè per l'oficina, anar xerrant amb tothom, i és una persona completament inútil. Aleshores, aquesta persona es veu com una ineficiència, però segur que hi ha alguna justificació per veure que no, realment aporta un valor. Val? El que passa que no és vist per moltes capes de l'organització. Segon, de vegades el que necessites és múscul. És a dir, si tu ets una empresa de 10.000 persones, no tindràs les 10.000 millors persones més qualificades del planeta. Però si vols escalar a ser una empresa de 20.000, no pots anar fent fora a tothom per inútil. Val? Perquè realment aquesta gent t'ajudarà a que sigui més fàcil escalar. És difícil, segurament et creen ineficiències en el micro, però en el macro és molt important que tinguis múscul. Val? Per què? Perquè en un determinat moment doncs, no saps mai si aquesta persona en un altre departament, en un altre projecte et funcionarà millor i per coses específiques t'anirà bé o necessites un projecte posar 50 persones per omplir, diguem, i per quedar bé amb un client i fots... I et van bé. Val? És una miqueta carne de canyón, però això es dona. Hi ha més motius, val? Però tampoc volia entrar aquí. Per tant, jo crec que en un govern, evidentment, ha d'haver-hi temes d'ineficiències perquè tens tot això, tens gent que està doncs, ja acomodada, segurament el tema del funcionariat i aquesta pàtina que té aquesta imatge que tots tenim dels funcionaris, que és una generalització i que podem fer molta broma, però en realitat, doncs no ho sé, saps? Jo en conec de tot, vull dir, conec funcionaris que no foten ni el pal i conec funcionaris que són gent extremadament capaç de la seva feina i que m'agradaria fitxar-los per la meva empresa. I al revés també, gent que no és funcionària i no serveixen per res, no servirien ni per funcionaris, val? Aleshores, això per un cantó. I l'altre és que certs programes, o sigui, és la mentalitat aquesta de com que a mi no m'afecta, tan egocèntrica dels temps que corren, hiperindividualista, com que a mi no m'afecta, vaig a tallar això. O sigui, per què hem d'estar pagant nosaltres l'ajuda de contra, doncs això, la prevenció de la bola a l'Àfrica i si som als Estats Units? Doncs collons, perquè hi ha uns tractats internacionals i perquè a tu t'interessa que quan tinguis gent que vingui d'aquella regió, doncs potencialment disminuir el risc que et portin aquesta malaltia al teu país, entre altres coses, causes humanitàries, solidaritat, etcètera, etcètera, fer el món un lloc millor i de vegades es fer una mica de lideratge, no? I això passa en tots els governs. Només perquè a mi no m'afecta les ajudes a la gent que té una... no ho sé, com dir-ho, interessos diferents als meus, val? Allò que diem, ai, que s'ha sentit molt, no? És que, mira, es donen milions i milions a l'art i no serveix per res, i fan pel·lis de merda, no? I el cine espanyol és una merda, val? Això ho hem sentit molts cops. Ok, però és perquè tu no t'agrada, saps? La gent que li agrada, això li va bé. El cine té un efecte positiu en la societat, vull dir, és una altra forma d'art, crea negoci, crea formació, aspiració, etcètera, etcètera. Hi ha moltes coses molt complexes. El que passa que, des de dalt, és molt fàcil agafar la narrativa d'això no funciona, és deficitari, pum, cancel·lem-ho. Anem a analitzar. I si et pares a analitzar, hi ha coses que no estan bé. Aleshores, aquí ve la part de la intro on volia arribar. Avui en dia, 2025, hi ha moltes coses que no tenen sentit, Marc. O sigui, jo crec que estem en un punt on trencaré una escuradents a favor de Dodge, val? És a dir, l'única cosa que crec que han fet bé és dir, ei, posar aquest discurs sobre la taula. S'ha de fer. Fa temps que penso això. O sigui, no té sentit que 2025, inclús a 2015, jo ja pensava així de dir, com pot ser que certes coses, el que tu queixes sempre, no? Hòstia, la web de no sé què és una merda. Aquest tràmit s'ha de fer en persona. Això s'ha d'enviar... No me'n recordo quan estava a Alemanya, tio, per cancel·lar un contracte telefònic havies d'enviar una carta signada, saps? I, per correu postal. I era l'any 2010. Vull dir... Hola, Alemanya, saps? Vull dir que no estem parlant de l'època feudal. Hi hauria d'haver-hi més instruments, més tecnologia per fer inclús un seguiment, una auditoria, o poder decidir més cap a on van els teus impostos. Això pots estar d'acord o no, jo no ho tinc gens clar. Jo no tinc clar que la gent estigui capacitada per poder triar a on van els seus impostos, una per si, i això ja es fa doncs, en la declaració de renta, doncs, que si li vols donar a l'Església, si li vols donar a les altres dues institucions que hi ha, segurament hauria d'haver-hi doncs, potser alguna més, que poguessis triar una miqueta més i dir, mira, jo no vull donar pasta a defensa, fantàstic. Hauria d'haver-hi una miqueta més de granularitat i de fluïdesa i de transparència on va la pasta per cada cosa. Però, aleshores, és que la liaria molt perquè tothom tiraria cap a casa i els col·lectius més perjudicats, diguem, no rebrien probablement les ajudes que necessiten, vale? Però hi ha coses, o sigui, després hi ha coses que sí que funcionen, vale? Hi ha coses que sí que funcionen, ja ho hem vist, temes de, malgrat els retalls, pues, tens sanitat pública, educació, infraestructures, etcètera, etcètera, o sigui, al final, pues, Espanya és un país que està... sap greu que s'ha sortit de la meva boca, però és un país que està força bé a nivell d'infraestructures, hi ha quatre coses que no funcionen, o cinc o deu, però vas als Estats Units, tio, les carreteres són una basura, als Estats Units, les carreteres a Alemanya també són bastant un drama. Vas a UK, tio, i els trens són una broma. Els trens d'Alemanya també no arriben mai a l'hora, val? O sigui, val, hi ha moltes ineficiències, però n'hi ha una en concret, i ara aquí entrem al punt àlgid, val? Coneixes que és Iron Mountain?
Ho he sentit a algun lloc, això. Sí, és la companyia aquesta que guarda coses, oi? Això em sona molt. Ho he sentit a algun lloc, això fa molt temps, però no me'n recordo. És un tio que té coves, no? I guarda documents. Em sona una història així, alguna cosa així.
Vale, és que és molt bona aquesta història. És que trigarem molt a arribar al punt àlgid de l'episodi, però és que realment s'ha d'explicar tot. Val? Ara que hem fet tota aquesta intro d'ineficiències, govern, etc etc, jo crec que l'exemple més caricaturesc de tot això és el d'Iron Mountain, vale? Als Estats Units. Aleshores, Iron Mountain, vale? Muntanya de ferro, que és una empresa que va començar l'any 1936 per un tal Hermann Knaust, que va comprar una mina d'or que estava ja buida, val? Perquè volia fer una fàbrica de bolets. Val? Però en aquell moment, per lo que fos, doncs els bolets estaven, el consum de bolets doncs estava creixent als Estats Units i va dir, doncs vinga, doncs vaig a cultivar bolets, pel que sigui. No? I va comprar una, no sé què són els acres, que són hectàrees, acres? No tinc ni idea, tio, és d'aquestes coses que no sé mai.
No, vull dir, els americans ja saps que el tema mètric no el porten bé, és totalment indefinit. Yardes, milles, són coses que mai sabràs el que són. Ells diuen el número i ells s'ho creuen entre ells, però no saben el que s'estan dient en realitat, eh?
Perfecte, sí, com a mi em fa molta gràcia quan pesen les coses en pedra, saps? En stones. Dic, hòstia, tio. En fi, l'any 51, bueno, doncs el tema dels bolets doncs anava més o menys i... clar, durant la Guerra Freda va haver una oportunitat de negoci i va dir, calla, tate, sí, això és tan... En realitat, això és impenetrable. O sigui, havia creat com la caixa forta més impenetrable de la història perquè eren unes muntanyes que ningú gosava entrar-hi, no? Vull dir, al final, robar un banc és una cosa que, pel que veiem a les pel·lis, pot ser relativament fàcil, a robar una oficina també, però diu, cony, si jo tinc aquí unes muntanyes de la parra que són resistents a la radiació, a les bombes, a qualsevol tipus de... I a més, en un lloc privilegiat que no tenia ni moviments sísmics, i ho va convertir en una espècie de Dropbox o d'una caixa forta gegantina per guardar documentació i informació vital. Val? Aleshores, què passa? Que primer doncs, van començar amb un banc, val? Llavors van començar a posar documentació allà perquè, de fet, les propietats d'aquella, del material que hi ha a dins, que impera dintre de la muntanya, pel percentatge d'humitat, per la composició de l'aire, etc etc, ho feia òptim per la conservació de documents. Val? Llavors aquí va trobar un filon, llavors va començar a guanyar clients amb la promesa, doncs, una miqueta la política de la por, no? No sé, els documents te'ls poden robar, es poden cremar en un incendi, no sé què, posa'ls amb nosaltres, no estaran més que segurs en un lloc que és virtualment indestructible, val? I de cop i volta, doncs, bueno, doncs anar creixent, 1975 compren una altra mina, 1978 fan una com es diu això, unes instal·lacions sobre terra, bueno, i de cop i volta, el 1996, doncs 100 milions de facturació de dòlars i fan una, bueno, surten a la borsa, no? Per què està relacionat això amb Dodge? Perquè un dels clients que van guanyar és el govern dels Estats Units, val? I la informació documental de tots els treballadors públics dels Estats Units i treballadores està desada allà, val? Aleshores, aquí ve la part més divertida. Estats Units, ja saps, és un conglomerat, és un clusterfuck de molts estats amb moltes legislacions diferents i moltes casuístiques diferents de tipus de, pues, associacions, sindicats... com es diu això, assegurances mèdiques, clar, allà tot és privat, per tant, cada un és de su pare i de sa mare. I el que passa és que quan tu has de fer fora una persona com a treballador públic i has d'anar a mirar quina compensació té, és un procés que pot trigar fins a un mes, val? O sigui, 30 dies. Per què? Perquè s'ha de calcular, s'ha d'anar a veure, aquesta persona viu a Ohio, però en realitat va néixer a Florida. Està casat amb una veterana de guerra. La veterana de guerra té una discapacitat del 40%, per no sé què, per tant, ha de tenir aquesta ajuda, però l'estat d'Ohio li dona això perquè està a Florida pagat. I cada persona és una equació molt complexa de resoldre, val? Tota aquesta informació que, en el cas que t'hagis equivocat, has de tornar a començar el procés. Total, que en el punt en què ja tot això ja està fet, algú ha d'anar manualment, val, a rebuscar aquests documents a Iron Mountain. Vale? En alguna d'aquestes seus es baixa, s'agafa, segurament hi ha alguna part que està robotitzada, però hi ha un procés molt manual. Vale? El problema que estan trobant avui en dia és que, tal com està estructurada aquesta companyia i tot aquest procés, clar, no poden gestionar més de 10.000 sol·licituds d'informació al mes, val? Que són, semblen moltes, però són relativament baixes amb tot el que vol fer a Dodge. Val? I és clar, què passa? O sigui, bàsicament, el procés de poder eficientar més el govern està sent parat pel coll d'ampolla, que és que bàsicament hi ha documents que pugen amb una cistella per un sistema de politja per uns pous dins d'una muntanya que podria ser del Senyor dels Anillos, bàsicament, saps? Sí, a mi això, aquesta història em va fer molta gràcia, val? Es veu que l'administració d'Obama va gastar no sé quants milers de milions intentant digitalitzar això i va fallar. O sigui que aquí també ha d'haver-hi una part de lobby molt important, tal pel, jo ja tinc aquests documents, a mi no m'interessa que aquest projecte surti bé, i s'han construït la seva defensibilitat aquí, no? Per tant, on està la ineficiència? A la part pública o a la part privada? Val? Donem-nos una volta.
O sigui, el gating factor de poder fer fora la gent és la velocitat a la qual pots recopilar la seva paperassa per poder-lo fer fora.
Tu has vist la pel·li de la guia de l'autostopista galàctico?
No, m'he llegit el llibre, però fa molts anys, això.
Bueno, va.
És aquella de Hitchhiker Guide to the Galaxy, oi?
Correcte, sí. Sí. Hi ha un moment que els jutgen i estan amb la raça, l'espècie aquella de gent que són com jutges i que són superlents i parlen enrevesadíssim i això s'han de fer tot el procés. Doncs jo m'imagino que la gent que habita o que treballa en aquestes coves ha de ser així, saps? Gent que ja va molt lenta, que va amb una capa, que són com japeruts i que no els pots treballar, no els hi pot tocar la llum del sol, saps? Que han evolucionat, diguem, han agafat, s'han ascendit evolutivament cap a una nova espècie, saps? I que només treballa allà. O sigui, per això va sortir la idea, segurament, dels nans del Senyor dels Anillos, val? Jo m'imagino que deu ser gent així. I tant, per tant, això també afecta a la seva velocitat mitjana, saps? Vull dir, la seva velocitat mitjana, el sistema de politges, troba les caixes, o si tu veus els vídeos d'això, o sigui, flipes en com són les caixes, vull dir, són uns magatzems d'Amazon d'aquests, però enormes, o la part aquella de l'IKEA del final, on està tot en caixes i... Doncs és això, però amb camps de futbol sencers, val? Sota terra.
És que havia sentit la història d'aquesta empresa, però no sabia que era la que gestionava els documents del govern. O sigui, sabia que moltes empreses comptaven amb ella, per exemple. Em sonava que havia sentit això, que hi havia moltes empreses que guardaven allà, o particulars, inclús col·leccions d'art, que confiaven en ells per guardar coses amb molta seguretat. De fet, ho he mirat ara ràpid, 25.000 milions de dòlars de capitalització bursàtil. O sigui que no és el Blue Space, eh? Aquests tios tenen molts acres de terreny, eh?
No, és un monstre. I és en aquelles empreses que tu dius... No és que no hauria d'existir, és que avui en dia trobo raro que existeixi, però existeix perquè s'aprofiten de les ineficiències del sistema i de que el cost de canvi d'algunes coses, o sigui, quan has fet un lock-in tan gran amb un client tan important que és com són els bancs, com són doncs, governs, saps? Com són grans institucions, d'aquestes de si funcionen o toquis o el cost de canviar les coses és massa heavy, no ho sé, et fa pensar en moltes coses, una d'elles és a què collons estem matant aquí a fer SaaS i aplicacions mòbils i tot això, quan podíem agafar un collons de traster, saps? I fer calés, saps?
No, és que, mira, tornant a allò de la política, jo és que em faig mal a mi mateix, perquè jo recordo que un dels primers episodis et vaig dir que jo no parlo ni de política, ni de futbol, ni de dones.
El primer.
Exacte. No hi parlo, però perquè penso que els tres comparteixen el mateix substrat, no? Que és com aquest discurs de punts. O sigui, en lloc de poder tenir un discurs constructiu, sembla com que l'única manera de fer-lo avançar, m'imagino com un tio intentant tirar en triples, no? I intentant a veure qui tira més punts sobre el discurs. I és per això que mai parlo de política, perquè sempre està el típic tio que es llegeix el diari, val? I que sap que el cunyat d'aquell un dia el van jutjar i el van imputar per no sé què, i sempre tothom, i acabes, o sigui, la conversa s'acaba degradant tant, no?, que llavors comencem a entrar en el debat de l'acusació i acabem parlant del dia que, no sé, que Gandhi va robar un sucret al bar del poble, saps? Llavors, no m'agrada aquest discurs, però el que sí que veig, i ara t'ho torno amb això de Doge, és que per mi hi ha com una gran paradoxa en la societat actual, i és que si tu parles 5 minuts amb el ciutadà mig, tothom està d'acord en una cosa, i és que els polítics són uns lladres i uns corruptes. Això és el que diu tothom, i uns ineptes. És el discurs nacional. O sigui, és amb l'única cosa que crec que ens podríem posar d'acord i guanyar unes eleccions per majoria absoluta. Jo mai he sentit ningú parlar-me d'un polític, mai, a la història. O sigui, he sentit moltes coses, però parlar-me d'un polític mai. Això sí, tothom diu que són una merda, però aquesta mateixa colla de corruptes, presumptament, són els que els hi deixes gestionar les coses més importants de la teva vida, no? Les teves pensions, la teva salut, la teva educació... Llavors, a mi això em sembla extremadament paradoxal. És a dir, i és el que tu deies, eh? De que, com ho senten amb allò dels impostos?
Que no, que hi ha gent que creu que s'hauria de poder tenir més llibertat a l'hora d'escollir més impostos, o que segurament el discurs de paguem massa impostos, que a mi em sembla molt esbiaixat, i ho he comentat més d'una vegada, i qualsevol dia podem fer un episodi dedicat, si vols, crec que es reduiria molt si tinguéssim la possibilitat, o sigui, hi hagués la tecnologia, per dir alguna cosa, per poder triar més. Si et donéssim més, no? O sigui, si et donéssim més visibilitat i més poder de decisió, més enllà del voto cada 4 anys per un canvi de govern, per un canvi d'alcalde, per un canvi de no sé què, la Unió Europea, val? O sigui, més al final, bueno, Espanya tampoc seria el país més exemplar, val? Per la participació ciutadana, però que hi ha coses com, o sigui, passes del extra macro, no? De només pots votar dalt de tot per aquestes 4 coses cada 4 anys, i després hi ha iniciatives privades que a través de, jo què sé, com l'Ajuntament de Barcelona va llançar el Decidim, val? Que és aquesta plataforma de participació ciutadana on nosaltres vam participar fent part del desenvolupament, que clar, pots votar en coses que són com, bueno, doncs anem a netejar aquest parc, saps? O hi ha una vorera que està malmesa i és tan micro, no et vols ficar aquí, no? És com, i tot aquest entremig, val? De coses, jo crec que hi ha molt espai per poder donar a votar certes coses més, no? Fer més processos participatius, votacions online... Què és això de que encara és que hem d'anar a votar en persona, tio? És que és una mica cosa que també em rebenta bastant, saps? Avui en dia, saps? Vull dir, és que ja tens la tecnologia per identificar persones sense cap tipus de... De fet, segur que és més fàcil impersonar algú presencialment, val? Que fer-ho online, val? Aquí em llenço a la piscina, eh? Però com a...
No, i fixa't, des d'un punt de vista de responsabilitat, tu pots presentar la teva declaració de renta online i no pots anar a votar online. Em sembla salvatge. O sigui, em sembla que té una càrrega molt més gran el fet de presentar els teus impostos que no pas anar a votar. I, per altra banda, sembla com que el vot és, bueno, sagrat a la urna i és més un gest que un problema tecnològic.
Al final, el que passa és que s'està com sobresimplificant una cosa que realment és molt complexa. Aleshores, la gent que compra a cegues el discurs de tots els polítics són uns puteros i són uns mentiders i són uns corruptes, podrà estar més o menys d'acord en el trasfons d'això. Però realment és no només una demostració palesa de ser ignorant, sinó que a més és un discurs molt perillós. Val? Per què? Jo no vull defensar els polítics, o sigui, no tinc cap tipus d'interès en defensar els polítics. Però una cosa que a mi se'm dona extremadament bé és veure la complexitat de les coses. Val? I aleshores, quan tu vas a mirar, oh, no, és que segur que la renta podríem arreglar, o sigui, espera. Jo, que sóc tècnic, i quan he mirat el collons de declaració de renta i veig les 50.000 caselles cada una, veig que cada casella també té uns valors que depenen de 25 variables diferents, de cada, ja no comunitat autònoma, sinó del municipi on vius, del tipus de persona que ets, del teu estatus matrimonial, del teu historial mèdic, de 50.000 coses, són coses molt complexes. Això és només per una persona. T'ho imagina una realitat de 47 milions de persones com podria ser Espanya, no? Això per un cantó. Després, clar, el poder... És un procés que s'ha de fer, val? I no es pot fer tot de cop. Però sí que hi ha parts que s'haurien de poder fer. Comences per... Pots fer-ho granular, pots fer-ho de manera més gradual, no? De dir, doncs mira, només aquesta... Comencem amb una comunitat autònoma, fem un pilot, tal, tal, tal. Hi ha maneres, i explorem un altre dia això si vols. Però a mi el que em rebenta és això, dir que el 2025 encara existeixin coses com Iron Mountain, que segurament tenen tot el seu sentit, però... Clar, aquí hi ha un tema d'influències i de defensibilitat de models i de dependències. O sigui, aquí l'estat d'Estats Units és captiu, en aquest sentit. O sigui, ara canviar una cosa que ha tingut durant, posa-li que siguin 20 anys o 40, on has posat tots els ous en aquella cistella, canviar-ho? O sigui, és a dir, com a incentius, no? Si tu mires l'upside de canviar això, no et compensa el downside de que això surti malament. Ja va sortir, bueno, va sortir malament, van intentar digitalitzar i van perdre no sé quants billions, val? Amb l'administració Obama, si no recordo malament, va ser Obama. I segurament els republicans van fer un escàndol d'això. si hagués anat bé i ho haguessin digitalitzat i no sé què, bueno, poses la medalleta i el dia següent la gent se n'oblida, val? Per tant, jo també entenc que hi ha, a nivell de defensibilitat i de risc i de consideracions reputacionals, un govern pot prendre les iniciatives així a la lleugera com amb una empresa privada. També et diré que amb una empresa privada no funcionen les coses així tampoc. Per molt que Elon Musk, tot això, ui, sí, mira, el bé que està a Twitter ara, no sé què, home, no ho sé, saps? Vull dir, estarà molt a prop de profitabilitat tot el que tu vulguis, però se li han anat tots els advertisers, és un famer, ja ho hem comentat més d'un cop, i la seva capitalització en bolsa, el seu revenue anual ha baixat un colló i segueix baixant, hasta que han picat la capitalització en bolsa de les seves empreses també, i amb la tonteria de voler fer, voler actuar d'aquesta manera tan impulsiva, tan startup, si tu vols, de pivotar ràpid, break things, move fast, i coses d'aquestes, s'estan carregant una miqueta el mercat. Vull dir, les ventes de Tesla a nivell mundial estan a mínims històrics. Tu has vist el valor que té Tesla avui? És una... Bueno, suposo que el seu board deu estar considerant fer-lo fora.
No, però... No tinc informació interna ni privilegiada sobre el tema, però no em molesta tant el dir polítics llestos, tontos, corruptes, no corruptes, honestos. O sigui, em molesta la paradoxa. És a dir, el discurs públic, i ho veus en les valoracions, ningú valora positivament els polítics, absolutament ningú. Però, per altra banda, ningú té l'agència de dir, escolta, a mi... dona'm més responsabilitats com a ciutadà i jo vull participar més en el discurs. No, al contrari, o sigui, fas aquesta doble moral de dir, sí, escolta, els polítics són uns lladres, però després cedeixes la gestió de les decisions més importants de la teva vida amb ells, no? Llavors, clar, aquí és on ve el teu punt dels projectes de país. De dir, què passaria si algun polític comencés a mirar una mica pel bé dels ciutadans i en lloc de per la seva política clientelar? Pues que, i tornem al problema dels incentius. Cap polític està incentivat a muntar un Dodge en la seva legislatura, perquè es fota un tiro en el peu. Cap polític vol començar la seva legislatura dient, escolta, retallarem, fotrem el 20% dels funcionaris fora. Estàs cremant el teu terreny electoral. Llavors, què passa? Que si vas amb cicles de 4 anys, coses d'aquestes no crec que les veiem gaire sovint. Llavors, per què a mi, i torno al principi de tot de l'episodi, et deia, a mi és que Doge, el concepte em sembla molt vàlid, perquè és que les formes són horribles, però el concepte de dir, escolta, tenim una agència que igual no hauria d'haver sigut tan consultiva, sinó més com un pacte transversal a nivell de país. De dir, escolta, posem a càrrec aquesta gent per aconseguir aquestes fites a nivell d'eficiència governamental. Tio, això seria l'hòstia, perquè això un polític sota una bandera d'un partit no ho farà mai, perquè bàsicament això és una economia clientelar i la clientela són els votants. Llavors aquest els perdria. Què passa? Que si tu, com no sé, agafes els dos partits més grans que tenim a dia d'avui i aquests dos es posen d'acord per dir, escolta, agafarem una agència que serà el Doge espanyol, que davant no sé qui collons hi estarà, igual aquest de Telefònica, saps? No sé. Li diem que agafi i que es posi unes fites amb uns objectius mesurables perquè al cap de 10-20 anys hagi aconseguit certes coses per millorar l'eficiència del país, a mi això em sembla bona idea, perquè no sortirà de dins dels polítics, ha de sortir de fora, perquè ells tenen un sistema que no els incentiva a retallar de les seves pròpies responsabilitats, no? Vull dir, no sé exactament com és la frase, però és aquell que mai ningú et negarà una evidència de la qual la seva nòmina en depèn, no? Jo sempre amb això veig l'exemple del mític informàtic de la petita pime que té el servidor allà que justifica la seva nòmina, mai et pujarà els correus al cloud perquè es quedarà sense feina, no? Llavors, sap greu si tenim algun d'aquests entre l'audiència, però vull dir, potser ja és hora, vull dir, bueno, potser ara, ojo, alguns del cloud estan tornant a posar el ferro a casa, però bueno, vull dir, podem parlar. Però cap polític saltarà i dirà, escolta, en ànim de fer sostenible el sistema de pensions, agafarem i farem aquests ajustos, posarem un model de capitalització. Ningú farà això perquè no interessa, llavors això ho ha de fer una agència externa. Per això a mi el tema del Doge em semblava interessant. El que passa és que, clar, a veure, jo crec que han agafat la pitjor persona del món per fer-ho. O sigui, aquest home és brillant amb les coses estranyes, amb els Einsteins, amb els tios curiosos, no?, de la vida, que són els que tiren les coses endavant, amb aquella analogia de que tots estem mirant. Gràcies, abans m'has dit que jo no sóc que miro, però ens has posat al nivell, jo crec, de... Els que venem, som els que venem als Frankfurts. Vull dir, no aportem, vale? O sigui, no estem jugant, però almenys fem alguna cosa per la gent que està allà. Som els venedors dels Frankfurts del Camp Nou. per portar-t'ho aquí, jo no hagués posat aquesta persona aquí. Aquesta persona crec que és brillant, tirant coets a mar, fent cotxes elèctrics, energia solar, túnels pel mig del món, fantàstic. Tio, deixa'l que segueixi fent això. Jo no l'hagués fotut aquí. Jo hagués buscat una altra persona. I sobretot una persona una mica per fer aquesta feina, eh? Igual hagués agafat una persona més formal.
O sigui, quan... Mira, anem a replar el clau, si tu vols, de dir de... Anem a comprar per un segon el tema de tots els polítics són corruptes, no?
No, però jo no compro aquesta idea, però el discurs públic sí que ho compra. O sigui, jo mai he sentit una persona parlar bé d'un polític. Sincerament, no ho he sentit mai, això. Mai. A veure, sé que estic fent broma, no? Però vull dir, ja m'entens? Vull dir, no, mai m'ha vingut ningú. M'ha dit, hòstia, tio, aquest polític és brillant.
Jo sí, dels polítics que no han estat mai al poder. Val? O sigui, gent que no va arribar a tocar mai poder.
Però no va tocar poder perquè el sistema polític no ho incentiva. És que no atrau a la gent intel·ligent. No incentiva la bona gestió i les millors idees.
No, però que igual aquella persona que teníem en alta estima, tipus un Julián Guita, un David Fernández, saps? Vull dir que s'haurien convertit en persones de merda si realment haguessis estat a primera línia política. Val? Vull dir, primera línia tocant poder. Val? Però bueno, això és una miqueta especulació també. No, que vull dir... Ja és un debat molt més filosòfic, eh? Tampoc volia allargar-ho molt més perquè hauríem d'anar tancant, no? Però, clar, jo en el seu moment vaig estar molt ficat en temes de política abans de la vintena, perquè ens entenguem, no? I a la que t'hi pares a pensar i filosofar una miqueta més del tema, clar, el discurs aquest hiperbanal dels polítics són corruptes, sí, evidentment, ja ho sabem, podem comprar-ho i podem generalitzar, sí, Donald Trump és un polític corrupte perquè està perseguit per molta gent en l'àmbit judicial. De fet, tot el tema aquest que va fer de la coin i tal, trenca no sé quantes lleis. Hi ha un altre... Ahir vam posar un tuit des de White House, @WhiteHouse, de Casa Blanca, fent un anunci encobert de Tesla, val? Perquè Elon Musk li va anar a Donald Trump i va dir, va, vinga, quin Tesla vols de tots els models que tinc? I ho van gravar, ho van posar pels canals oficials de la Casa Blanca. Tu saps quantes regles trenca això? És a dir, tots aquests que s'omplen la boca que van amb la corrupció, estan fent corrupció d'una altra manera. Acabaran amb la corrupció, si tu vols, la corrupció de les concessions aquestes, de concursos públics amanyats i recursos d'aquests que estan ja perpetuats i que no es reavaluen mai, d'aquelles ajudes a certes fundacions, el que tu vulguis. Però simplement el que estan fent és... O sigui, la corrupció no es crea ni desapareix, simplement es transforma, val? I llavors aquesta gent l'han canviat d'estat de matèria, bàsicament, l'estan posant a un altre lloc, estan fent una... Estan passant la corrupció més d'estat més tancat i més establert i més proteccionista, inclús si tu vols, més autoritari, i l'estan passant a una corrupció ultraliberal, val? Que és la de, per a mi, per a los míos, i obrir més l'escletxa de les diferències de classe social. Dit això, tornant al tema de per què et deia allò del discurs aquest, és molt complexa, és a dir, si tu no pots crear un sistema que s'autofagociti a si mateix, o sigui, hauries de posar un auditador que tècnicament hauria d'estar per sobre, si està dins el govern, és algo raro, perquè en realitat, clar, tu estàs fent polítiques contra tu mateix i pensa que ja tenim el sistema aquest de les eleccions cada 4 anys que ja fa que es facin menys coses llargplacistes, val? Perquè dius, perquè estic incentivat jo a fer coses llargplacistes, si potser en la pròxima legislatura no sóc jo i venen, sóc el PSOE i llenço unes ajudes per no sé què, ve el PP i diu, venga, aquestes ajudes s'han de passar, i les treu, no? O cancel·la el projecte. Això passa cada 2 per 3. Aleshores, clar, inherentment ja no estem incentivant les polítiques llargplacistes. On es poden incentivar més aquestes polítiques llargplacistes? On no hi ha tanta renovació al govern, però aleshores tens uns altres problemes. Vull dir, tens sistemes més autoritaris que no es renoven cada tant temps, si és que es renoven, i que poden fer uns plans llargplacistes, el que tu vulguis, però després, a costa de què? Vull dir que sempre hi ha... La política és un art de negociació i és un art de trobar l'equilibri. Aleshores, clar, què passa? L'equilibri per tu... No és el mateix que per mi, saps? Moltes coses. I aleshores, no pots fer mai content a tothom, però és veritat que hi ha hagut alguns països on s'ha aplicat una miqueta millor i tens algun líder polític, doncs, José Mujica a Uruguai, que dius, hòstia, és una persona que tothom parla meravelles, no? Però són l'excepció i no la regla. Dit això, és que ens quedem sense temps. No hem arribat a moltíssima conclusió. Voldria haver fet l'exercici de... Què faria falta per tenir un Dodge a Catalunya? Ens acabaria amb moltes tonteries, però, evidentment, no li podríem dir Dodge, val? O sigui, s'hauria de dir d'alguna altra manera, i intentaríem no posar alguna persona, o sigui, un complet capullo a davant d'això, sinó que hauríem de pensar a veure qui posem. Tu què posaries a davant d'aquesta iniciativa, tio, a Catalunya?
M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè jo fa molt temps que vull fer un petit episodi sobre
sí.
Quins són els homòlegs americans de certs personatges a Catalunya.
Tio, prepara-li i fem-lo ja, tio, perquè a mi m'està fent...
Aquí, bàsicament, m'estàs donant la pregunta de tu qui creus que seria el personatge català que hauria d'abanderar i liderar aquest projecte. Llavors, jo tinc molts dubtes, jo és que no ho tinc clar. De la mateixa manera que tinc alguns que són bastant bons, o sigui, perquè jo ho he estat pensant, eh? Tinc una llisteta per tu, tinc aquí a Joe Rogan, a Mr. Beast, a la Oprah, a Paris Hilton, tinc alguns de quins serien els seus homòlegs catalans. Però jo tinc propostes, però veus, pel Doge no ho tinc clar, eh? No ho tinc gens clar. No sé qui seria, perquè ha de ser un personatge extremadament polèmic, però alhora molt exitós en el món empresarial. És complicat, eh?
Tu sempre havies dit que Jordi Prieu és l'Elon Musk català. Espero que t'hagis desmarcat ja, t'hagis desdit d'aquesta bestiesa.
Ah, sí, em sap greu pel Jordi. A veure, ho pensava més abans, quan realment estava més emmirallat amb la figura empresarial d'Elon Musk, però és que ara el personatge s'ha diluït tant. Bueno, no, igual no s'ha diluït, jo crec que s'ha concentrat, potser. I ara representa una cosa molt diferent del que era abans. Però llavors, sí, el Jordi Prieu només ha heredat aquestes qualitats. Jordi Prieu seria un molt bon candidat per Doge, per cert. Jordi, no sé què estàs fent ara mateix, però...
Doncs mira, fem la crida audiència. Fem diverses crides, val? I així ja tanquem aquest episodi. Una és, Jordi Prieu, deixa'ns... O sigui, explica'ns què estàs fent. I si vols muntar això, doncs parlem-ne, saps? Segur que hi ha alguna manera d'arribar als estrats superiors de govern i sumar-nos a aquest carro, perquè és que si no, vindrà algun fill de puta i ho muntarà, val? Ho dic perquè ja a Espanya està Martin Varsavsky, que ja vol capitanejar muntar el Doge espanyol. Per tant, a mi això ja em fa pudor de xamusquina, val? O sigui, posar aquesta persona al càrrec de qualsevol cosa per mi és un red flag. A Catalunya és que no se m'acut qui podria ser, eh? Algun personatge d'aquests repudiables i polèmics i bueno, no ho sé, tio, o sigui, igual posarien el tio de Desocupa, jo què sé, tio, Risto Mejide, vés a saber. Una altra cosa, crida a audiència. Comencem a fer els programes en vídeo, val? Ara sí, ja és oficial, ja tenim les dates, ja us ho farem arribar. Farem arribar primer els Patreons perquè per algú ho paguen, val? Encara que siguin 3, no passa res, saps? Vull dir, algun dia en tindrem algun més i tindran preferència. Gràcies al suport, d'altra banda, de la gent que ens està recolzant i a la gent de Parlem Tech, que feia temps que no els mencionàvem ara, crec que s'ha reactivat el tema, ara estan una miqueta més estables, i dir-vos que això, que passeu-nos preguntes, perquè els episodis que fem en persona crec que té més sentit que els dediquem a resoldre dubtes. Val? Tenim alguna, ens heu fet arribar, en tenim dos de molt llargues, que tenen molta molla i que hem decidit que potser millor que les expliquem en un episodi d'aquests així més amb tertúlia en persona, però sempre oberts a rebre noves preguntes. I, per cert, salutació especial a Lluís Inglés, que m'acaba d'escriure ara, dient que gràcies per mencionar la trobada de CTOs de Focaterra, doncs doble menció, o sigui, m'ha escrit ara mentre estàvem gravant i li he passat una captura de pantalla de ei, estem gravant ara, right now. O sigui que una abraçada al Lluís i em sembla que això ho tenim tot, no? Ens deixem alguna cosa, Marc? Una altra crida?
Esmorzar de forquilla? Us tornen? També?
Sí. Ah, mira, ja que ho dius, saps on vaig a sopar avui?
A Cal Boter.
Cal Boter, tio. Ah, què passa, tio? Com ho saps, tu, que vaig al Cal Boter?
Tenia 3, val, que hagués pogut tirar, tenia 30%, he tirat una moneda, he jugat escacs quadridimensionals i jaque mate.
Ha jugat fort, tio. Avui tenim l'equip de Mars Base aquí, avui i demà, i hem dit, va, ja està bé de portar-los a llocs d'expats per sopar, que ens portem tot a hamburgueses i pizzeries i coses d'aquestes, anem a tractar-los bé, fotin una botifarra amb seques avui.